senyores regidores que en vulguin fer ús, que ho manifestin. La senyora Corina, el senyor Villasenyor, el senyor Vázquez Odero, la senyora Rodríguez, el senyor Massanés, el senyor Boix. Té la paraula la senyora Corina.
Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. En deixo tres pel proper ple i em quedo amb una que penso que és d'actualitat, que no... Bé, és un prec. El 15 de juny del 2009 vam aprovar una declaració institucional pel foment de l'ús responsable de la bicicleta com a mitjà de transport urbà. Va ser impulsada pel nostre grup, reflexionada i presentada pel PSC, Iniciativa i Esquerra, i negociada, i va esdevenir institucional. Va ser una bona notícia per la ciutat que fos institucional. Bé, no fem mocions per estètica, les fem amb total convenciment de que són necessàries per la ciutat. Aquesta moció buscava donar una resposta a una situació incòmoda del dia a dia a Sant Cugat. Era una moció que apostava per un ús responsable de la bicicleta, ja que, a més de lúdic i esportiu, cada cop és un medi de transport econòmic i sostenible que, a més, pensem que cal fomentar. Demanàvem, i tots vam estar d'acord, que calia sensibilitzar la ciutadania per un ús responsable i a més calia facilitar aquest transport. Calia una major harmonia entre vianants i els diferents mitjans de transport per la seguretat de tothom. Era una moció a favor de tothom i el que hem vist aquests dies és que la preocupació segueix sent d'actualitat. Ens sentim parlar del tema, el síndic de la ciutat ha posat el tema damunt la taula, les associacions relacionades amb l'ús de la bicicleta també, l'Ajuntament també s'ha posicionat. Bé, recordo el primer punt que vam aprovar, que era impulsar una nova campanya de sensibilització ciutadana, en la que, tot valorant positivament el creixement de l'ús de la bicicleta com a transport urbà, s'assenyali la necessitat de respectar les normes de circulació a les vies urbanes, prioritzant l'ús dels carrils bici, i s'insisteixin les normes de comportament quan els ciclistes han de compartir amb els vianants l'ús de voreres o passeig de la ciutat. Aquesta campanya s'ha de realitzar comptant amb l'opinió i participació de les entitats de la bicicleta de la ciutat. Els altres punts, un depèn dels pressupostos, i penso que hi ha part d'augmentar el carril bici. Els altres punts tenen un caire diferent, penso, però el meu prec en concret és si hi ha hagut o si hi ha hagut algun avançament, i si no, demano que s'acompleixi aquest primer punt de la moció, perquè realment és un problema que segueix existint. Moltes gràcies.
La senyora Corina, té la paraula la senyora Subirà.
Sí, senyora Corina, després d'aquesta moció hi va haver-hi la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que vostè sap que realitzem cada any al mes de setembre, i que precisament mirem que faci molt èmfasi en l'ús cívic de la bicicleta, promoure el seu ús, però promoure'l de manera cívica. Durant una setmana llarga, aproximadament 10 dies, doncs es fa esment i es reforcen, diguem-ne, totes les accions que tenen a veure amb l'ús de la bicicleta en l'espai públic. És cert que la convivència, com vam comentar ja en el seu moment en la moció, i jo també he comentat aquests dies als mitjans, entre els ciclistes i sobretot els vianants, doncs a vegades és complicada, i per tant doncs també nosaltres hem traslladat ja fa temps, inclús abans de les declaracions del síndic, doncs que dins el marc també del pla de mobilitat, que està analitzant precisament tots els modes de transport de la ciutat, no només la bicicleta, sinó també l'autobús, la presència doncs de possibles carrils específics també per autobusos, etc., doncs mirem de veure quines són les mesures que hem de prendre. Coneixem que hi ha alguna iniciativa per part d'alguna ciutat, jo només en conec una, me la recordaven l'altre dia a la ràdio, a l'Estat espanyol, doncs que es va prohibir que les bicicletes circulessin per zones de vianants. És un fet força força estricta i hauríem de veure si realment ha de ser per tot arreu o per aquells espais on realment es produeixen saturacions de gent important o en moments determinats de la ciutat. Entenem que aquest és un tema que l'hem de treballar. Les associacions de bicicletes o de ciclistes amb les que tenim un contacte molt continuat, doncs també estan per la labor de parlar-ne i per tant doncs crec que és aquesta la línia que hem de seguir de treballar-ho per tal d'arribar a una bona convivència. Gràcies.
Gràcies. Senyor Villasenyor, té la paraula.
Molt breument, senyor alcalde. Existeix alguna relació de col·laboració entre Convergència Democràtica de Catalunya i l'ONG Transparència Internacional a l'Estat espanyol, que com recordaràs l'organització que ens ha otorgat el Premi de Transparència? I la segona, aquests dies s'ha realitzat la Conferència Europea Personal Democracy Forum, on s'han debatut noves formes de participació i democràcia. Ha corregut un rumor que l'organització d'aquest event, diguem-ne, que s'havia posat sobre la taula aquí a Sant Cugat, i que això ha estat rebutjat. Ens poden clarificar aquestes hipòtesis o rebutjar-la? Gràcies.
La primera la respondrà el senyor Joly, la primera qüestió.
És que ara ja l'espero a vostè, ja el torna aquest, ja l'espero a veure per on sortirà, no? Però avui s'ha superat, És que no sé, la relació Convergència amb la Fundació Transparència Internacional.
No,
escolti, jo no n'hi ha cap. Deixem-ho així, a part de la sorpresa de la pregunta.
I en quant a la segona qüestió, home, no li puc respondre molt exactament, però pel que m'expliquen és un event que va tenir lloc a Barcelona a la Torre Agbar, que havia d'anar l'alcalde de Barcelona a inaugurar-ho, a fer la cloenda, amb uns sponsors de luxes i amb una aportació doncs pública molt important. Per tant, dubto que Sant Cugat del Vallès, per molt que volgués, estigués en condicions de competir amb una oferta d'aquesta mena. Senyor Vázquez Otero, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Quería aprovechar este momento para desear una feliz Navidad y un próspero 2010 a todos los presentes y al resto de los ciudadanos de Sant Cugat. Un abrazo a todos.
Moltes gràcies, senyor Vázquez Odero. Ara tindrem ocasió d'abraçar-lo tots a vostè. Gràcies. Senyora Rodríguez, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Senyor alcalde, tots tenim present la consulta popular sobre la sobirania de Catalunya realitzada el passat 13 de desembre a diferents municipis de Catalunya, entre ells Sant Cugat del Vallès, i organitzada per diferents entitats ciutadanes. Creiem que com notícia mereix un tracte informatiu com el que qualsevol altra activitat es realitzi a la nostra ciutat i com tal s'ha de tractar. Ara bé, el seguiment que s'ha fet d'aquest fet des del mitjà de comunicació pública a la nostra ciutat, Cugat.cat, el considerem excessiu i sobredimensionat amb la realitat de la consulta i els seus efectes. Sobta, per cert, que amb un seguiment tan acurat i extens de tota la informació relativa a la consulta abans, durant i després de la mateixa, s'escapi potser el fet més noticiable de la consulta, la votació per avançat del senyor alcalde. És una llàstima que se'ns privi a tots els santcugatencs de veure la imatge del nostre alcalde exercint el seu vot a favor de la independència de Catalunya. Creiem sincerament, senyor Recoder, que ja va ser hora de sortir de l'armari i dir a tots els santcugatencs obertament i sense complexes, sense amagar-se, quins són els seus pensaments ideològics respecte a la independència de Catalunya. Senyor Recoder, sincerament, dona l'efecte que per una banda es mostra el seu costat més radical, que es podria arribar a semblar amb un maulet en corbata, i d'una altra s'amaga i potser s'avergonyeix i tot. Sobta igualment, senyor Recoder, que des de Cugat.cat es faci el seguiment especial d'un noi que ha aparegut aquest mitjà com un dels símbols del 13D, per haver vingut expressament a votar dels Estats Units, on està estudiant gràcies a una col·lecta popular ha vingut fins aquí. I m'aturo aquí per ser prudent. Així mateix, senyor Recoder, ens crida l'atenció que el dissabte dia 12 de desembre s'obrís l'oficina d'atenció ciutadana i que aquesta estigués oberta per expedir certificats d'empadronament, quan els altres dissabtes de l'any aquesta oficina es troba tancada. Evidentment, l'explicació és clara. L'Ajuntament de Sant Cugat va disposar de la UAC al servei de les entitats que organitzaven la consulta, tal i com quedava reflectit a la seva pàgina web. Òbviament que el Tribunal de Justícia de Catalunya prohibia expressament donar suport logístic o material a les consultes. Així doncs, per tot el que li he exposat anteriorment, necessitem que, sisplau, ens facilitin les següents dades. Respecte a Cugat.cat, número de persones que treballen habitualment en un diumenge qualsevol. Segon, nombre de persones que van treballar el diumenge 13 de desembre a Cugat.cat, desglosat el nombre d'hores treballades aquell dia. Cost de les hores extraordinàries treballades a Cugat.cat el dia 13 de desembre. Quart, per quins motius es van obviar les imatges del senyor alcalde votant a la consulta popular? I respecte a la UAC, quin és el motiu per al qual la UAC es va obrir el dissabte dia 12 de desembre? Qui va donar l'ordre d'obrir la UAC el dia 12 de desembre? Quantes persones van treballar a la UAC el dia 12 de desembre? I quantes hores van treballar i quin és el cost d'aquestes hores? Gràcies. Després tinc una altra pregunta.
Si la faci, la continuació.
Després era simplement referent a tot això que avui en el ple s'ha estat parlant de Sorea. Era anunciar que per part del Partit Popular, en el supòsit de que els serveis jurídics indiquessin que es tingués que retornar cap a la ciutadania aquests 15 milions d'euros que Sorea ens retorna cap a Sant Cugat, obriríem una oficina d'atenció perquè tots els ciutadans de Sant Cugat que ho consideressin oportú els hi podríem tramitar els seus recursos pertinents. Gràcies. I a la vegada desitjo un bon Nadal a tots els santcugatencs.
Igualment, senyor Rodríguez. Escolti'm, de les primeres qüestions que ha plantejat li respondrem allò que podrem, no? Miri, per què Cugat.cat va donar la cobertura que va donar? Per què van enviar no sé quants reporters? Tot això, escolti'm, miri, jo no ho sé. Ni jo ni cap dels que estem a la banda de l'equip de govern. Sap per què? Perquè Cugat.cat treballa amb criteris periodístics. Cugat.cat no rep instruccions de cap polític. Potser això li costa d'entendre-ho, però, escolti, és una emissora que funciona, doncs, escolti'm, d'una forma absolutament plural, i suposo que vostè n'és testimoni, perquè m'imagino que se sent ben reflectida en totes les coses que fa vostè i el seu partit polític, i és una emissora que treballa amb uns criteris que són els que es fixen ells mateixos. Lo del noi aquest que va sortir, jo no sé si va sortir 4.cat, el que sí que recordo és que el Telenotícies el vaig veure, va ser la primera notícia, el Telenotícies, no 4.cat, Telenotícies. No sé si també reben instruccions al Telenotícies a treure aquest noi, però va sortir el Telenotícies. I després, amb el tema de l'OAC, el que li puc dir és que aquest dissabte al matí vaig venir aquí a l'Ajuntament, tenia un casament. De fet, el tenia a la plaça Barcelona, però vaig venir a recollir aquí els papers i com cada dissabte que vinc aquí al matí vaig saludar en els gestors de l'OAC que estaven treballant. Els dissabtes al matí l'OAC està oberta. És un noi doncs, que és el que sempre està en el seu lloc, no sé exactament què fa els dissabtes al matí, però està en aquí. Les altres qüestions doncs, preguen als responsables polítics, el senyor Puigneró, bàsicament, que en prengui nota i li podrà donar doncs, resposta en el seu moment. Molt breument, senyora Rodríguez, sisplau.
Senyor alcalde, la UAC els dissabtes al matí tan sols està obert per qüestió de registre, per presentació de documentació per registre. Això no dit per mi, sinó parlat i preguntat segons la informació del 010 de Sant Cugat.
Té la paraula el senyor Massanés.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo voldria parlar de dos temes. Uno, el primer és el que és la cantonada del passeig Josep Ibáñez Lucha de Mirasol en confluència amb la plaça de l'estació s'està creant com un virtualment o realment un cementiri de cotxes. En aquest moment, si no me'n recordo, n'hi ha 3 o 4 cotxes que porten mesos i mesos abandonats allí. En dues ocasions s'ha posat aquella enganxina conforme s'avisa que se retiraran, ara ja no estan ni aquelles enganxines. Llavors, la meva pregunta era saber exactament com està aquest tema, quin procediment hi ha, etc. Desconec si a la resta del municipi passa el mateix, però crec que seria un tema a estudiar. En segon lloc, la segona pregunta és que el mitjans d'octubre d'aquest any un ciutadà em va demanar informació, o millor dit, em va denunciar que les obres del carrer Vallès, i ho cito textualment, diu: vaig protestar per la contaminació que s'origina quan les brigades d'obres municipals tallen en sec els materials que utilitzen les voreres i carrers, aixecant polsegueres que en part van a parar els pulmons dels vianants i evidentment dels mateixos treballadors, quedant emplaçats en els alvèols del pulmó durant la seva existència. Em vaig adreçar a Serveis Urbans el dia 26 d'octubre a les 18:33 demanant si aquesta informació era certa o no, simplement això, perquè jo com regidor tinc l'obligació de donar una resposta a un ciutadà que se m'adreça. Avui, ja un cop passat 55 dies, no tinc resposta. Llavors la meva pregunta és saber en aquest moment com està aquest tema. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Bueno, la primera qüestió em pren nota el senyor Martorell i la segona qüestió respondrà la senyora Paraire.
Sí, senyor Massanés, no l'he contestat encara perquè encara no tinc la resposta. Aquesta qüestió que diu no ens en... estem fent la consulta perquè no en teníem notícia. Sí, notícia de la pregunta sí, però notícia de la qüestió tècnica en concret no ho sabíem. Tan bon punt pugui, doncs ja li respondré. Gràcies.
Però ben, senyor Massanés.
Bé, jo li demano, senyora Paraire, que donat que aquí pot haver-hi, no dic que hi hagi, un risc laboral pels treballadors i pels vianants o la gent botiguers que viuen en aquests carrers, s'averigui això amb la màxima celeritat possible. Gràcies.
D'acord. Té la paraula el senyor Boix.
Sí, no hagués agafat la paraula per l'hora que és, però és que a l'últim ple vam quedar que em respondria vostè mateix amb una consideració que li vaig fer i vaig demanar-li al seu empara perquè bueno, una cosa que té a veure amb el pressupost que s'ha aprovat avui i que nosaltres vam aprovar l'any passat. Vostè em va dir, li llegeixo la darrera frase de la seva intervenció final: jo el que li puc dir és que jo tinc ara coneixement directe del seu prec o de la seva queixa i me'n faig responsable. Abans no me'n podia fer perquè no en tenia coneixement del que li havien dit, ara me'n faig responsable, li donaré la resposta jo i m'ho apunto a la llibreta, i el que s'apunta a la llibreta ha de sortir, i no surt perquè vagi a la paperera sinó perquè els temes es resolguin. Això és el que em va dir vostè a l'anterior ple i m'agradaria, doncs, un mes després, no tinc resposta per part seva, si me la pot donar o m'espero l'any que ve.
No. Escolta, el que li puc dir és que el compromís doncs s'ha fet efectiu i per tant suposo que s'està referint en el compliment d'uns acords pressupostaris amb el seu grup, és així, no? Escolti, el dia següent van posar fil a l'agulla i els temes aquests estan en marxa. Li comunicaré, espero després de festes, exactament com i quan ho resoldrem. Però s'han donat les passes necessàries per poder donar solució a dues qüestions que quedaven pendents. Em sembla que una era el tema de l'autobús, l'altra era el d'iniciar un sector d'urbanització. És així. Els dos aquests temes estan en marxa. D'acord? Però ja li comentaré amb més concreció.
Era una pregunta, o sigui, de l'acord del pressupost em referia al Consell de la Floresta i per tant en aquests dos temes. No és que els hagis no és que altres temes de l'acord s'hagin fet, perquè hi ha altres acords que no s'han tirat endavant, com he dit abans en la meva intervenció.
D'això no en soc conscient. El que sí que li puc dir és que vaig demanar l'acord, ens el vam repassar entre diverses persones i els dos acords incomplets que van detectar són aquests, no en van detectar altres. Però estem oberts a comentar-ho amb vostè, no ara. No ara a les 12 de la nit perquè no toca. Si vol després ho podem fer. D'acord? Molt bé, doncs no hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió.
És cert que
bé, reprenem el ple amb el torn d'intervencions per part del públic. Els membres del públic que ens acompanyen, que en vulguin fer ús, la senyora Quadres i el senyor Carlos Granado. Té la paraula la senyora Quadres.
Bona nit. Està bé? Les piles noves, és el que em convé a mi, les piles noves. Bé, era per parlar d'això de Promusa. A veure, sembla que eren 22 milions, més o menys 700.000 euros que es destinaven a l'habitatge. Sembla que estava fet, si no recordo malament, la primera partida per la venda, l'altra per lloguer de joves, que no és el meu cas, és evident, i després hi havia una altra que era la lloguer general d'habitatge, vull dir, d'acord? Però en canvi aquí, amb aquesta partida, no surt l'habitatge de gent gran, com si diguessin. Què vol dir gran? Pues vol dir 60 anys amb alguna minusvalia o a partir de 65. Això no surt, i a més a més, no sé si se n'entrarà la gent, però els que van sol·licitar per tenir aquests pisos, ha quedat eliminat. Vostès ja ho saben, que és per la llei 18-2007 i el decret d'enguany del 2009, el decret 106 del 2009 del 19 de maig. És a dir, que tothom, a veure si m'explico, que aquests sol·licitants substitueixen la inscripció a les llistes. Què vol dir? Que han estat donats de baixa. És a dir, que tothom que va demanar pisos Promusa s'han quedat sense res. Jo, com que tinc interès, jo sempre faig seguiments de les coses. Sempre, des de sempre. És clar, jo sóc una persona que segurament que se molesta pels polítics, evidentment, potser sí, però jo només ho faig amb ànimos, no de res. Vol dir que enguany, pel pressupost que han fet vostès, sembla que no faran cap pis de gent gran. I per les informacions que diu una noia molt simpàtica, però no sap gaire de què va, això sí, amable sí, resulta que diu que per inscriure's allà es té que ser una cosa sola. Abans podies fer habitatge general, que vol dir tothom per sorteig, que jo considero que és transparent, i vull dir, però Promusa no dic pas que es faci trampa, jo només dic que si s'ha apuntat per la gent, habitatge general i per gent gran, què vol dir això? Pues que un tindrà 15 anys, que és bastant, no? Un contracte de 15 anys, i l'altre en té tota la vida fins que l'envien a l'asil o es mora. Bueno, i els joves de 5 anys, perquè se suposa que al cap de 5 anys s'espavilen. Llavors, per què dic això? Perquè es podien apuntar dues coses, o sigui que si no toca per sorteig, com per exemple la loteria de mà, que quasi mai toca, doncs llavors podia demanar per gent gran. Jo el que voldria saber, si és que el 2010 hi ha una previsió d'això, o el 2011, que també m'està bé, però és que hi ha una confusió allà en Promusa, vull dir que sembla tot com si fos semisecret. Vull dir, jo dic per això, no? Després faré un comentari al senyor d'Esquerra Republicana en altres iniciatives, però molt ràpids. Bueno, jo ja he acabat amb això. Després, m'agrada molt que hagin fet aquest premi de transparència, perquè me'n recordo que el Partit Socialista, que ja no hi ha ningú d'aquells, vaig dir, què passa amb els comptes de les festes majors dels barris? I el senyor alcalde va contestar, són transparents. I vaig dir, home, per això no els veig. I llavors, verdaderament, ha anat passant els anys, i la veritat, estan controlats. És veritat. I a mi m'agrada molt que la nostra ciutat ens hagi donat un premi. A mi m'agrada. Perquè està bé, no? Està bé. Val. Però ara, el que sí que venia a dir amb el senyor de l'Esquerra Republicana, que quan diu que la llei de barris ha arribat a les planes de dalt, però les planes de baix no, que consti. Per el que sigui, no és pas perquè s'hagi estat marginat, però aquests milions que sobren de l'aigua podrien anar cap allà. Ja tornaríem al canvi. Però vull dir que, bueno, és això. I amb el senyor que no cal, perquè suposo que està aquí, jo, com faig els consells de districte, per què fan l'oposició? No fan res. No parlen, no diuen res. I venen aquí i parlen, perquè llueix més, no ho sé. Però parlin una mica allà, perquè allà es va dir i vostè no va dir res. I en canvi ara parla de les marquesines, el que sigui. A mi m'agradaria que hi hagués més oposició. És que al final és l'oposició d'aquí és la senyora Berta Rodríguez. Sí, sí, van parlant, tots riuen, però de vegades també diu coses que estan bé, eh? Però jo vull dir que és això, bueno, això és una broma dels Sants Innocents i no passa res, però el del Promusa no, eh? Això vaig en sèrio. I bones festes, res més.
Gràcies, senyora Quadres. Li contestarà la senyora Conesa.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Sí, senyora Quadres, avui precisament, en el ple d'avui, hem aprovat dos punts de l'ordre del dia, concretament, vostè deu tenir còpia de l'ordre del dia, el punt 11 i el punt 12, que precisament pretenen regular aquest registre de sol·licitants. Per tant, és cert, com vostè diu, que hi ha una llei que deixarà, o sigui, deixarà sense efecte els registres fins actuals, fins ara, però encara no, no hi ha un buit legal. És a dir, els registres actuals segueixen vigents mentre no entri en vigor aquest nou registre que tenim proposat al punt 12, que precisament per detectar aquestes qüestions que vostè comentava, de si es pot fer només una sol·licitud, si amb el tema de gent gran, etc., és un bon moment per fer al·legacions. Per tant, si vostè s'ho mirés, el punt, com deia, sortirà informació pública durant 30 dies i pot fer alguna al·legació d'algun tema que no vegi clar. És cert que en principi es farà una sola sol·licitud. Amb una sol·licitud n'hi ha prou per constar en el registre general de sol·licitants. S'han d'aportar moltes més dades que no es demanaven fins ara, però bé, és un registre doncs, més complet i aquest és el que servirà, és el que serveix pel sorteig de cada promoció. És a dir, cada vegada que hi hagi una promoció, si ara suposem que a l'estiu hi hagués una promoció, es faria un sorteig en base a la llista de sol·licitants que hi ha en aquest moment apuntats. Per tant, no és que la gent que s'ha apuntat a Promusa ho perdi tot, la llista, sinó que s'ha d'esperar a l'entrada en vigor del nou registre únic i, per tant, un cop entri el nou registre únic, efectivament, tothom rebrà una carta o les persones rebran una carta, les que estan apuntades, explicant quin és el canvi motivat per l'aplicació de la llei. Gràcies.
Gràcies, senyora Conesa. Senyor Carlos Granado, té la paraula.
Muy buenas noches. Vamos a ver, yo son dos cosas nada más. Una de ellas que me ha venido ahora a la cabeza, no la tengo apuntada, tengo una lista enorme, pero no haré nada más que una, porque si no, pues, se ha hecho muy tarde. Ya que ahora tenéis suelo o espacio para hacer viviendas, digamos, de la gente mayor que hace tiempo que se está hablando, la Berta lo recordará cuando Berta, David San Pérez, de Esquerra Republicana y yo estábamos en el Consejo de Administración de Promusa, se dijo de hacer vivienda que se haría para la gente mayor, tipo, un tipo que yo lo he visto por ahí en Alicante, que es un recinto cerrado en el cual es una entrada y tienen unos patios enormes y es como una especie de mini pisitos de una habitación cada uno individual y tienen para recogida, digamos, de la ropa y la limpian allí todos una... Y luego, además, tienen servicio de catering allí mismo. O sea, el que quiere comer en el comedor general, come allí y, si no, en su habitación. O sea, está muy bien y se dijo de hacerlo, a ver si hace eso. Y tenían servicio de enfermería y todo. O sea, que podían estar allí como en su casa. Y no tienen por qué estar en una residencia que se ha visto que les tratan mal, que hay historia, no están... O sea, a ver si hace ahora el caso de hacer algo relacionado con eso. O sea, algo en condiciones que esté bien recogido. Esto es una cosa, eso me ha venido ahora. Y lo que yo decía es que ya que vaya a poner la videovigilancia, que va a ser solamente en el centro de San Cugat, porque los barrios también lo necesitan, concretamente en puntos en concreto que haya en zonas conflictivas, como hay en las planas y como hay en las florestas, que siempre hay historia, que siempre ha habido y siempre las habrá. Entonces, poner videovigilante a donde realmente se necesita. En las planas sabemos que hay un sitio que es conflictivo, que se ha dicho la ley de barrio y que se ha dicho siempre, y siempre estamos pegando el mismo palo, en lo que dice en el corne. Allí siempre hay historia, antes, hace muchos años, se consiguió solventar porque estuvimos dando la coña, hablando mal y rápido, a la policía municipal, que es cuando estaba, y a los mozos de escuadra ahora. O sea, que pasen los municipales ya por allí bastantes veces, porque la realidad es que pasan poco. Y cuando pasan, vienen de Camp Flo, se pasan a las Tres Torres, y de las Tres Torres se van hacia las se van hacia la Floresta. O suben para arriba a la calle Molino, rápido, y se bajan por el nuevo vial, y si te he visto, no más. Los mozos de escuadra no. Los mozos de escuadra, y por cierto, antiguamente los municipales también pasaban más frecuentemente. Más frecuente, y daban, pues, recorrían todo el barrio y se estaban por allí. Pero ahora es que, si te he visto, o sea, no te das ni cuenta de que han pasado. O sea, que pasen más. Y los mozos de escuadra, antes de que viniesen los de San Cugat, se habló con los que venían de Barcelona y daban allí en las Tres Torres la vuelta, hablé con ellos y se dijeron, y sí, y han pasado hasta que estuvieron los de San Cugat. Y los de San Cugat han pasado muy bien hasta hace poco, ya hace tiempo que pasan bastante menos los mozos de escuadra. O sea, a ver si hacéis que los mozos de escuadra y la Policía Nacional, o sea, perdón, los municipales, pasen más frecuentemente y se evitarán las historias que hay por allí, porque además empiezan a haber bastantes ocupas, porque no tenéis controlado lo que es Camp Flo, que ya hubo problemas con Camp Flo, y empieza otra vez a haber historias con ellos. Han robado ya varias veces por allí en poco tiempo a varias personas, ¿eh? Y hace muy poco robaron a la farmacia también, o sea, hace 2-3 semanas, a la farmacia arriba, la que se ha puesto nueva. Que pasen más y que se vea más policía, que pasen más frecuentemente. Y si vaya a poner videovigilancia, por favor, poner algo allí en lo que es las Tres Torres, en el punto en concreto que sabemos que hay el problema. Hace mucho tiempo, muchos años, cuando estaba la Enmirí, se había hablado de poner el municipal de barrio, a ver si es verdad que se pone y ya se quede por allí, en los barrios. Y también se habló de poner un GPS para ver si así saben dónde están los barrios y conocen los sitios, y se va viendo por dónde van y dónde vienen y todo eso, y que sepamos que están por allí. Nada más. Ah, y sobre todo, buenas fiestas a todos.
Igualment, Carlos. A la primera qüestió la respondrà la Mercè Conesa.
Gràcies, alcalde. Prenem nota de la proposta de l'habitatge tutelat. És un tema d'anàlisi. Nosaltres de moment hem fet un edifici d'habitatge per gent gran, no és en condicions d'habitatge tutelat amb serveis comuns. Estem analitzant altres ubicacions també molt cèntriques per posar habitatge per gent gran. Proposaré doncs a la Societat Municipal d'Habitatge que analitzi aquesta qüestió.
Gràcies. I la segona qüestió la respondrà en Xavier Martorell.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, ja direm que passin més les patrulles. Els efectius que patrullen sempre pels barris són sempre els mateixos. Per tant, un component de policia de barri o policia de proximitat ja té. Òbviament, el tema de la videovigilància té diversos components, eh? Una cosa és seguretat ciutadana, una altra cosa és seguretat del trànsit, etc, etc. Però, òbviament, la presència o la voluntat és que les càmeres estiguin distribuïdes entre els districtes i el centre de la ciutat. La policia patrulla per la Floresta, patrulla per les Planes, patrulla per Mirasol, patrulla pel centre, i passa, si vostè diu que té un tema puntual, doncs parlem de quin és el lloc concret i ja passarem amb més influència. Home, el tema dels ocupes, home, jo dic que perquè hi ha ocupes hi ha més robatoris, és pues una simulació que jo no he fet, i que però m'ha semblat deduir del que vostè deia. Els ocupes té una dinàmica pròpia, vostè sap que una ocupació només la pot denunciar el propietari, i òbviament l'Ajuntament ja fa coses com és instar o decretar l'estat de ruïna per tal d'enderrocar cases que estiguin ocupades, que no tinguin les condicions de mínimes d'habitabilitat. Però sincerament, dir que perquè hi ha ocupes hi ha robatoris, el tema de la farmàcia no té res a veure amb els ocupes, i el tema de la farmàcia els Mossos el van detenir, i era un senyor que no era d'aquí, sinó que venia d'un altre lloc. Bé, jo crec que aquestes coses de la seguretat s'ha de tractar amb una certa delicadesa, i òbviament el Consell del Districte i un grup de treball, que també això s'ha de tractar ja.
Gràcies, senyor Martorell. Amb això arribem al final d'aquest ple. És l'últim ple abans de Nadal i abans del nou any, per tant, malgrat que ha estat un ple doncs, molt intens, on també hem tingut ocasió de fer molta feina, els convido que ara continuem la sessió d'una altra forma, a fora, amb una copa a la mà, i espero que alguna cosa més, espero que hi hagi alguna cosa de sopar. Ara ho veurem, i d'aquesta forma ens desitgem doncs, tots el millor per l'any vinent. Quan dic tots, vull dir tots els que estem aquí i tots els que estan també entre el públic. Perdona, em diuen que no és aquí fora, sinó que és a dalt, doncs en el pis de sobre.